Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 20 minuts. Des de Tarragona continuem a Herrera en Cope. És dimarts 23 de gener, el dia en què sabem que el ministre Méndez de Vigo visita Tarragona per veure la remodelació de la que serà seu de la inauguració i cloenda dels Jocs Mediterranis. El ministre de Cultura ha visitat el nou estadi, però només l'han acompanyat els membres del govern i de Ciutadans. La resta de representants de l'Ajuntament de Tarragona han decidit plantar-lo. Estem a 5 mesos de l'inici dels Jocs, en els que portem gastats molts diners de tots i sembla que el projecte genera de tot menys consens. Posem-hi música al dia, perquè tal dia com avui, un 23 de gener, el Saló de la Fama del Rock and Roll obria les portes als seus primers membres. Chuck Berry, Ray Charles, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley o James Brown estaven en aquest primer llistat. For once I can touch what my heart is a dream of. Long before I knew someone warm like you would make my dream come true. For once in my life, won't let sorrow hurt me. Not like it did. Avui al programa sonarà James Brown, també repassarem tota la informació, parlarem de transport ferroviari, en concret de com afectarà a Salou i Cambrils el desmantellament de l'actual línia amb l'entrada en marxa del corredor mediterrani. En parlarem amb l'Associació per la Promoció del Transport Públic. Amb la nostra dietista nutricionista, la Dara Giné, parlarem avui de les etiquetes d'aliments que ens han de fer desconfiar, no s'ho perdin. I a partir de la una agafarem la Nacional 240 per tenir recepta de la setmana, la cosa va de calçots avui, rebrem la Leida Martí i parlarem també en la darrera hora del programa amb la regidora de Benestar Social de Reus sobre el programa de gestió alimentària de la ciutat. Els acompanyarem en directe fins al punt de les dues, al 93.5 al camp, 98.0 des de les Terres de l'Ebre i sempre, siguin on siguin, ja saben, a través del web i l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi. Have a thing.
Tarragona.
Estàs informat.
Obrim bloc informatiu a Maria de Serveis. Anem a l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, bon dia.
Bon dia. Es manté el temps estable. Cel poc ennuvolat avui a les comarques de Tarragona, amb alguns intervals de núvols alts i prou. Les temperatures no variaran gaire. Hi haurà màximes de 16 graus a la capital, 17 al Vendrell, 18 graus a Reus o Gandesa i 23 a Tortosa. Bufa el mestral encara bastant fort, tot i que la tarda anirà disminuint ja. De cara a demà esperem un temps molt estable novament a les comarques de Tarragona. Cel poc ennuvolat en general, amb intervals de núvols alts, núvols baixos en punts costaners i les temperatures no variaran, tot i que les mínimes poden baixar un palet. Aquesta nit hi haurà mínimes de 9 graus a Tarragona i Tortosa, de 7 graus a Reus, 8 al Vendrell i 6 a Gandesa. El vent continuarà suau, variable, en tendència cap al migdia, a bufar vent de garbí cap a la costa.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit. Són ja 35 els treballadors afectats pel brot de sarna a l'Hospital Sant Joan de Reus. Aquest dilluns se n'han diagnosticat 9 casos més en el marc del tractament preventiu que s'està oferint a la plantilla. Tots els afectats són de l'àrea d'urgències, tret d'una persona de l'àrea quirúrgica, que és la parella d'un treballador d'aquest servei d'urgències. Segons el director del Sant Joan, Òscar Ros, aquesta és una xifra esperable, degut al temps d'incubació de la malaltia, són entre 2 i 6 setmanes, però confien que ja estigui arribant al seu punt àlgid, tot i que encara no s'ha localitzat la font inicial del contagi. Se sospita que la sarna va arribar a urgències a través d'un pacient i que després s'hauria traspassat al personal mitjançant les bates.
Llavors aquí el problema és que els ous del paràsit doncs, es poden mantenir hores en la fibra de la roba i després doncs, inevitablement te l'emportes al posar-te-la, només posant-te la mànega ja el tens en la pell. No és descartable que n'apareguin, però òbviament mentre mantinguem aquesta política més proactiva els detectarem abans. Jo diria que sí, que la situació desitjable seria anar, si més no, a una situació ja de meseta, no? De que la cosa no anegués incrementant-se.
Avui es dona tractament a més d'un centenar d'empleats. Amb el tractament preventiu, el protocol també s'està aplicant a les famílies o en aquelles persones que conviuen amb els professionals diagnosticats. En paral·lel, el centre manté el reforç a les mesures d'higiene i de renovació obligatòria de la vestimenta laboral. I una bona notícia en plana de salut. El nou hospital de dia del Verge de la Cinta de Tortosa està ja en marxa, multiplica l'espai i la qualitat assistencial als pacients. Ara hi ha 14 boxes i seients i en la segona fase d'ampliació aquest any se'n faran 10 més. També s'ha creat noves consultes externes i una de les millores més demandades pels pacients és la nova sala d'espera que garanteix, com no passava fins ara, la intimitat dels malalts, que fins ara havien d'esperar els passadissos. Ismael Pinyas és gerent de la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre.
La veritat és que jo, com a usuari de l'hospital i com a persona que sovint hi pujava, cada vegada que passava per un passadís d'aquí de l'hospital que feia de sala d'espera d'aquests pacients, i ja que dic, és un dels passadissos de més circulació, no? Pegava una fiblada al cor, no? O sigui, avui en dia això s'ha resolt i ja tenim els pacients en un espai adequat d'intimitat per ells i pels seus familiars.
Obrim plana política a Reus. El PSC confirma que no donarà suport als pressupostos al ple d'aquest dijous. Segons els socialistes, els comptes que ha presentat l'equip de govern empetiteixen el potencial econòmic de Reus, el qualifiquen de fictici i poc rigorós i destaquen especialment la inclusió de partides per a l'hospital com una evidència que el conveni per al futur consorci és paper mullat. I més coses, el síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, remarca que demanar llibertats i democràcia no és propaganda electoral. Ribó ha felicitat al col·lectiu Avis i Àvies per la Llibertat de Reus després que la Junta Electoral Central hagi reconegut que tenien dret a manifestar-se durant la campanya electoral. El síndic remarca també que és la primera vegada que la Junta baixa del burro, diu, d'un acord pres per la Junta Provincial en un tema essencial, el dret de reunió i manifestació. Escoltem Rafael Ribó.
Demanar democràcia i llibertats no és propaganda res més que del sistema democràtic per tothom. I que ho faci la gent gran hauria de ser un honor i un tresor per a una societat que la gent gran està activada en defensa de les llibertats. Això, al contrari, ho hauríem de mimar. És un punt de referència per futures ocasions en què algú pogués caure en la tentació de tornar a intentar limitar drets elementals com és el dret de reunió i manifestació.
Canviem d'assumpte, UGT ha denunciat al cap de la policia local de Cambrils per persecució sindical a treballadors que formen part de la seva organització. Denuncien atacs constants i vexacions i constaten un descens en el nombre d'afiliats per por, diuen, a perdre drets respecte a la resta de treballadors. Diuen que, per exemple, en els torns rotatius de la policia local es perjudica clarament als afiliats d'UGT. Segons el sindicat, hi ha agents que fins i tot han marxat de Cambrils i hi ha persones de baixa. L'origen del problema estaria en un acord salarial. UGT manté que es va reunir amb l'Ajuntament per trobar una solució abans de denunciar, però no han trobat resposta. El jutjat d'instrucció de Reus, que porta el cas, ha admès la querella a tràmit i ha citat ja el cap de la policia local de Cambrils a declarar el proper mes de març. I atenció a aquesta, detingut un jove pel robatori d'una vintena d'immobles a Sant Carles de la Ràpita. Té 20 anys, és romanès i presumptament va cometre els robatoris entre octubre i novembre, principalment a segones residències que el detingut aprofitava per assaltar quan estaven buides. Forçava els accessos i s'enduia principalment objectes de la llar, bicicletes i aparells electrònics o eines. Tres dels immobles on va robar, però, eren domicilis habituals i en un d'ells es van donar escopeta que els Mossos van trobar després a un dels pisos assaltats. El detingut té antecedents per delictes contra el patrimoni. El jutge n'ha decretat la llibertat amb càrrecs. I una bona notícia, la donació de 2.000 pots de tomàquet en conserva i d'una carreta elèctrica elevadora per part de la Policia Nacional al Banc d'Aliments. Tant el menjar com la carreta es van confiscar en una operació antidroga. Els pots els utilitzaven els detinguts per transportar-hi la droga i al magatzem en van trobar 2.000 quilos esperant a ser manipulats. Un cop analitzats i confirmat que són aptes per al consum, se n'ha fet la donació al Banc d'Aliments, que destaca també que la carreta elevadora els permetrà millorar en les tasques diàries d'emmagatzematge i distribució. Amb això arribem al punt de 1:15. Ens aturem un minut per la publicitat i continuem.
Mi hija juega al bádminton, habla inglés, francés y chino, hace danza contemporánea y judo.
Y por supuesto tiene clases de cocina.
Anda, pues mi hijo ayuda a que muchos niños de Camerún reciban catequesis y a que otros en la India puedan ir al médico.
Con Infancia Misionera, los niños ayudan a los niños. Abre los horizontes a tu hijo. Enséñale otra forma de vivir. 28 de enero, jornada de Infancia Misionera. ¿Te atreves a ser misionero? Infórmate y colabora en www.omp.es.
Ahora en El Corte Inglés, Semana del Deporte. Con un 50% de descuento en una selección de ropa y zapatillas de Adidas, Nike, Asics, Mountain Pro y muchas marcas más. Solo hasta el 28 de enero, Semana del Deporte en El Corte Inglés.
¿Vamos?
Cuando sea mayor,
Leonardo DiCaprio.
Pilotaré los aviones más rápidos que existan.
El aviador.
Haré las mejores películas.
El sábado por la noche.
Y ser el hombre más rico del mundo.
Cine sin cortes. En 13.
A Cope Tarragona es l'hora del café.
Vinga, doncs és l'hora del cafè. El programa avui dimarts el fem per parlar de transport ferroviari en concret i de com el patim a les comarques de Tarragona, perquè a la vista està que és patiment i no una altra cosa per la majoria. Tenim sobre la taula la notícia que el desmantellament de la línia ferroviària entre Portaventura, Salou i Cambrils, un cop entri en servei el corredor mediterrani, deixarà sense connexió per tren a Salou, entre altres coses. D'això i més en parlem amb l'Albert Pallarès, ell és membre de l'Associació per la Promoció del Transport Públic. Albert, molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia.
Escolta, aquesta notícia la coneixíem a final de la setmana passada. Fomento confirma que amb l'entrada en servei del corredor mediterrani, una altra llarga reivindicació a les comarques de Tarragona, aquest 2018, aquesta línia de ferrocarril que arriba a Salou, Cambrils, Portaventura, es desmantella i, escolta, aquí s'acaba la història. És això el que tenim sobre la taula?
Sí, de fet, quan parlem del corredor mediterrani sempre hi ha una mica de confusió. El que el Ministeri de Foment ha dit, que quan se posa en servei l'enllaç entre Vandellòs i Perafort, que no és exactament el corredor mediterrani per mercaderies, sinó que és simplement l'actual línia de passatgers que passa per Salou-Tarragona cap a Barcelona, la idea és desplaçar-la cap a l'interior. És aquesta la línia que es posa en marxa. Llavors, el Ministeri de Foment el que ha dit és que quan se posa en marxa aquesta línia, com que ningú li ha dit res, doncs ells la idea que tenen és desmantellar tota la línia que actualment passa per la costa. La línia que ara passa doncs, per l'Hospitalet, per Cambrils, per Salou, clar, i que a Tarragona enllaça ja fins a Barcelona.
Ningú li ha dit res. Qui hauria d'haver dit alguna cosa aquí? La Generalitat, en aquest cas?
Home, en principi la Generalitat, l'any passat, i també alguns ajuntaments, els ajuntaments implicats, nosaltres sabem, perquè ens ho van comunicar, que havien tingut unes trobades, que havien tingut unes reunions, i la Generalitat va expressar el seu interès en tirar endavant un projecte de tren tramvia o de tren lleuger entre aquestes poblacions, perquè ho veien superinteressant, ho veien tot molt interessant. El Ministeri de Foment diu que la Generalitat no s'ha dirigit amb ells. Clar, com que la Generalitat ara no sabem...
Sí, està una mica en territori de ningú.
Ningú li ha portat la contrària i nosaltres ens hem quedat una miqueta parats perquè ens pensàvem que un cop la Generalitat havia demostrat l'interès i semblava que hi havia un interès real, que ja devia haver fet les gestions oportunes que per llei estan obligades, a més, perquè segons la llei del transport ferroviari, que està aprovada de fa molt poc, del 2015, quan el Ministeri de Foment desmantella o desafecta una línia, ha de parlar obligatòriament amb les comunitats autònomes i amb els ajuntaments. Això no sabem si s'ha fet o no s'ha fet, però dona la impressió al Ministeri de Foment sembla que digui ja no sabia res.
Ja.
Te quedes una mica parat i perplexa de que les autoritats i les administracions actuïn amb aquesta mena de... així com de deixadesa, si més no.
Exacte. D'una banda tenim aquest paper de la Generalitat, que evidentment doncs, va primer expressar interès per un projecte que després no li ha seguit la pista, però què diuen els ajuntaments en aquest cas directament afectats, que serien Salou i Cambrils? Ja heu parlat amb ells des de l'associació?
Sí. Durant l'any passat vam tenir diverses entrevistes amb els ajuntaments. A veure, els ajuntaments de Salou i Cambrils sempre amb la línia aquesta de la costa han tingut un gran problema, i és que passa pel mig de la població, i això, evidentment, és un gran avantatge, sí, perquè vol dir que és molt accessible a tots els ciutadans. però també pot representar determinats inconvenients, sobretot quan passen trens que no tenen parada, quan passen els euromets a una certa velocitat pel mig de Salou i Cambrils. A veure, és normal que hi hagi una certa preocupació ciutadana per als possibles accidents que pugui portar tot això.
Evidentment.
Llavors, ara, ells també, tant els ajuntaments de Salou com els de Cambrils, ens deien que ells ja els agradaria que estigués endavant un projecte tipus tramvia més integrat dintre de l'urbanisme. El que ells sempre han demanat és que es fes d'una manera ràpida, que no s'allargués anys i anys un tema com aquest. Això és la conversa que nosaltres hem tingut amb ells. De totes maneres, jo sé que l'alcalde de Salou l'altre dia va fer unes manifestacions traient una miqueta de ferro i dient que no hi ha problema perquè Salou ja quedarà connectada amb una futura estació. Bueno, és una miqueta...
Clar, o sigui...
Són declaracions com dient no sembla tan preocupant, nosaltres pensem que sí.
Clar, perquè aquesta estació a la que es referia en aquest cas Pere Granados implica anar a Vilaseca, si no vaig malament, no?
No, seria l'estació de PortAventura-Salou.
PortAventura.
Que seria una estació que no està aprovada, però que s'ha proposat, però que seria una estació que entraria, diguéssim, el tren amb cul-de-sac. És a dir, la línia important aniria per on està projectat que vagi.
Uh-huh.
I llavors hi hauria com una terminal, com una desviació per entrar alguns trens que podrien entrar a PortAventura i Salou. Alguns trens vol dir que si ara actualment, per exemple, només parlant de regionals, per Salou passen el dia 25 trens en cada sentit, doncs amb una estació terminal, per exemple, a PortAventura, a l'estiu arriben al dia uns 8 trens.
Uh-huh.
Això vol dir una pèrdua tremenda de capacitat i de freqüències. Penseu que Salou cada any agafen el tren 500.000 persones durant un any.
No, no, clar, és que...
És una xifra que ens la dona la mateixa Renfe, és una xifra important, són 500.000 persones que agafen els trens per anar a Tarragona, per anar a Torredembarra, per anar a Barcelona o per desplaçar-se fins a Tortosa.
Clar.
Totes aquestes persones deixarien de poder accedir a aquest servei i haurien de buscar altres serveis o deixar d'anar-hi.
Clar, és que estem parlant, no estem parlant d'aquestes coses d'això serà el 2035, no? Perquè en teoria aquest tram que es desmantella, això serà, estem parlant de juny, què? Juny, juliol, si es compleixen els terminis.
Bueno, el Ministeri de Foment no es caracteritza per ser molt puntual. No?
Això és veritat, com els trens, això és veritat.
El corredor mediterrani tenia que estar acabat el 2015, el de veritat, el de mercaderies a l'ample internacional, i no s'ha començat encara. Vull dir que això ens dona una mica de marge.
En aquest cas és bo.
Sí, bueno, sembla que podria donar una mica de marge. De totes maneres, pensem que el que és l'enllaç aquest entre Vandellòs i Perafort ja està acabat. Nosaltres sabem que s'estan fent ara els treballs d'electrificació i bueno, el que deu quedar potser és el tema de les connexions i tot això. Però bé, ha costat molts anys de fer-se, eh? Vull dir, sembla que el Ministeri ara realment se l'ha plantejat d'acabar-lo i probablement els terminis, pues, si no són el juny, però com a mínim sí que estem parlant d'enguany o principis de l'any que ve.
Exacte.
Va, això ja ho fa més greu la notícia perquè Salou quedarà absolutament despenjada. I a part, també afectarà perquè tots els trens de llarga distància que ara van de Barcelona a València, la major part d'ells deixaran de passar per Salou, però també deixaran de passar per Tarragona.
Mm-hmm, exacte. Ja...
És l'altre, diguéssim, element que fa preocupant tot això i que no es doni cap alternativa ni cap solució de moment.
Mm-hmm, exactament. Hi ha terminis o hi ha possibilitat de que encara, si la Generalitat, diguéssim, algú se li encén el llum o els ajuntaments fan pressió juntament amb els ciutadans i associacions com vosaltres, ja, encara hi ha temps?
Sí, a veure, clar que hi ha temps, evidentment. Sí. Jo suposo que la Generalitat va engegar una taula d'ajuntaments en les que sabem que hi participa Tarragona, hi participa Cambrils i Salou. El que passa que suposo que també la Generalitat ara està en una mena d'impàs en el que ningú està prenent decisions, però nosaltres estem plenament convençuts que si la Generalitat això ho vol activar, hi ha temps més que de sobre, perquè en el fons estem parlant de que no es desmantelli, és a dir, no que es posi en marxa l'altra, la interior, sinó que la via aquesta, mentre no s'acabi de decidir, que no es desmantelli. El que et preocupa una miqueta és el Ministeri de Foment diu, sí, en quant se posi un servei, nosaltres desmantellarem. Bueno, Això ja és una qüestió de fe, de que siguin tan ràpids. No sé si algun ajuntament tingués molt d'interès en desmantellar la via, però clar, és que què passa amb els ajuntaments? A mi em sap greu, jo no voldria criticar els ajuntaments, però moltes vegades l'ajuntament, amb la via de tren, té una visió molt urbanística, no? Molt de que, bueno, que són uns terrenys, que és una possibilitat de fer altres coses, i a vegades no es té en compte el tema de la mobilitat, que avui en dia és importantíssim. Avui en dia estic convençut que a Salou hi ha moltíssima gent que va a treballar, que va a estudiar, de fora de Salou que van a Salou i de Salou que marxen fora amb altres localitats. A veure, són aquestes 500.000 persones, són 1.500 persones que diàriament se traslladen i la major part d'ells ho fan per motius laborals o d'estudis. I que després a l'estiu això s'incrementa moltíssim amb tots els visitants que venen de fora, que van a Barcelona, que van a un lloc, que van a l'altre, o que arriben al que arriben en tren a la mateixa ciutat.
Clar.
És molt important. I a vegades els ajuntaments tenen una mica aquesta tendència de veure-ho tot més des del punt de vista estrictament urbanístic i no des del punt de vista més global i més general.
Exacte. Albert, des de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, teniu previst fer alguna cosa en breu? Teniu alguna trobada, no sé si amb Generalitat, Ajuntaments o...?
Des de l'associació el que ens vam quedar esperadíssims quan vam saber aquesta notícia que venia del Congrés de Diputats, perquè ens pensàvem que la cosa estava molt més avançada. Evidentment, jo estic convençut que quan els responsables de la Generalitat es posin en marxa, a veure, aquest és un dels primers temes que se'ls ha de reclamar, que aclareixin i que com a mínim tirin endavant les propostes que hi havien plantejat des de l'any passat. Vull dir que això, la primera... clar, tot això és competència molt de la Generalitat, perquè cada ajuntament es mira el seu territori, però el que són les relacions entre ajuntaments és la Generalitat qui d'alguna manera ha de portar la iniciativa. Llavors, nosaltres el que estem esperant és una miqueta que l'impàs aquest en el que estem, en el que no sabem si hi ha Generalitat o no, se solucioni el més ràpidament possible. Llavors, evidentment, el primer que es faria seria plantejar a la Generalitat, bueno, que ho tiri endavant. En principi, aquest jo penso que seria el primer pas, el més raonable, no?
Doncs haurem de seguir aquest tema de prop, perquè és que estem parlant d'aquest cas concret, però bé, en general la planificació ferroviària a les comarques de Tarragona necessitaria una miradeta, no, Albert? O sigui,
la veritat és que totes les inversions que s'han fet en aquests últims temps i que han sigut molt importants, perquè, a veure, l'AVE Madrid-Barcelona és una inversió importantíssima. Tota la circulació aquesta de Barcelona cap a València és importantíssima, però nosaltres tenim la impressió de que sempre s'ha fet sense tenir massa en compte els interessos i les particularitats del nostre territori, de tot el que és el Camp de Tarragona. S'han fet pensant doncs, bueno, en Madrid-Barcelona, Barcelona-València, i no s'ha pensat que aquí hi ha un nucli de població de 200-300.000 persones que estem al voltant de l'eix de Tarragona, Reus, Salou, Valls, i que realment totes aquestes grans infraestructures que s'han fet una mica a l'esquena del que aquest territori necessita. Només cal mirar la ubicació de l'estació de l'AVE del Camp de Tarragona, que està a 12 quilòmetres de Tarragona, a 20 de Reus, a 30 de Salou, amb una situació que fa que no sigui útil el que es podria arribar a utilitzar.
Exacte.
Per exemple, el cas de Girona, per exemple, és absolutament tot el contrari. L'estació de l'AVE s'ha fet al mig de la ciutat.
A Lleida també, de fet, sí.
A Lleida també, i s'està utilitzant moltíssim. En canvi, aquí a la nostra zona, aquests trens que podrien utilitzar-se molt bé per anar a Barcelona en 30 minuts, clar, com que t'has de desplaçar primer a l'estació del Camp de Tarragona, que està a 20 quilòmetres, no ho fa rendible. Realment és molt poc utilitzat, és a dir, s'ha fet una gran inversió, però no s'ha pensat potser en aquest territori, i això et sap greu, perquè penses que bé, i el territori també s'hauria d'exclamar potser una miqueta més. A vegades no s'exclama prou.
És veritat. Motius en tenim, per desgràcia. Però bé, continuarem parlant d'aquesta qüestió i seguirem pendents del que passi. L'Albert Pallarès és portaveu, en aquest cas, de l'Associació per la Promoció del Transport Públic aquí a les comarques de Tarragona. Albert, ha estat un plaer. Torna quan vulguis.
Molt bé, Mònica. Vinga, gràcies.
Gràcies.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
¿Tienes ganas de calzots? No esperes al fin de semana. Miércoles, jueves y viernes, tu calzutada con todo incluido por solo 25 euros. Sí, sí, calzutada completa por solo 25 euros los miércoles, jueves y viernes en Restaurante El Álamo. Infórmate en el 977-84-6240. Restaurante El Álamo, carretera de Montblanc, en Alcover.
Gaudeix del fred de l'hivern des de l'escalfor de la teva llar.
Demana Calor Vilalta. Et portem el gasoil de calefacció a casa teva i et regalem 10 euros per cada subministrament de 500 litres.
Fes la comanda de gasoil a Vilalta al 977-390-068 o per correu electrònic a comandes@vilaltacorp.com.
Si la fas abans del 31 de desembre, et financem el 100% sense interessos.
Vilalta, 60 anys de pura energia.
Vinga, continuem a Herrera en Cope a Tarragona. Saben que toca, no? Els dimarts a aquesta hora doncs hem de parlar de salut, de nutrició, de dieta sana, d'alimentació saludable, i per això tenim aquí a la Dara Giné. Dara, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com
molt
estàs?
Bon dia a tots. Molt bé.
Molt bé. Porto una setmana centrant-me molt amb el tàper.
Molt bé.
Des de que em vas
bon
dir...
Bon dia.
Sí, des de que em vas dir, no et mengis el tàper, allò vinga ràpid, una mica desganada, i mentre continues fent feina. No, paro. Claro, no menjo davant de l'ordinador, que això no ho feia.
Bueno, tots els dies, no davant de l'ordinador, o hi ha algun que s'escapa?
No, aquesta setmana he fet molt de consciència. No et dic que això ho pugui fer cada dia, perquè hi ha dies que no tinc més temps. No. Però intento canviar-me de taula.
Molt bé.
Perquè
molt
és que això és una cosa que també pot ser molta gent que ens escolta, que has de dinar a la feina. Uh-huh. Al final acabes dinant a la mateixa taula on treballes, sí. I canviar d'escenari.
A mi passa a mi, quan tinc molta feina, inclús fent dietes, dinar. Què dius?
Bueno.
Hi ha redundància, però bueno.
Ironies de la vida.
Sí, però la veritat és que a vegades m'agafa gana, quan estic fent dietes.
Clar, no.
És que penso, oh, quin plat. Ara me'l faré jo.
Tu ho proves a casa, els plats de vegades que recomanes?
Bueno, de fet, els meus menús són coses que menjo a casa.
Ah, molt bé. O sigui,
és que
tu
crec
proves.
Que al fin i al cap, cada dietista nutricionista sé com té la seva firma. Uh-huh. Es nota qui l'ha fet, si coneixes la persona.
Ah, sí? Ah, mira quina gràcia. Jo quina cosa hi ha que la Dara Giné posi o introdueixi pràcticament sempre?
Ai, quina vergonya. No ho sé, ho pensaria.
Que ens ho diguin els pacients de la
Dara. Sí. Bueno, per exemple, el bròcoli, però això ho fa tothom, no? Però bueno, és una cosa que jo faig molt a casa, que és l'arròs integral amb bròquil.
Ah, molt bé.
M'encanta el bròquil saltejat, no bullit,
I el poses, tu l'introdueixes.
Així
és una cosa que la gent no utilitza tan habitualment, el bròquil, eh? No hi ha gaire costum, eh?
No hi ha gaire costum, i fixa't que quan el descobreixen veuen que és una gran verdura.
Sí, perquè té com a mala fama.
Sí, no? pel gust, sí, però el gust, no sé, és que és com a dolçet, a mi em pega molt bé.
I jo crec que aquí hi ha una cosa una mica d'infància, perquè té una olor forta.
Jo també, sí.
I associes allò de, ai, però... quan fèiem bròquil a casa i feia tota aquella olor,
sí,
no? I el tenim com...
Totalment, ho tenim com a apartat, però no, i després el proven, ja quan són adults, i veiem que no hi havia, per tant, tot el contrari com han pogut estar vivint sense
bròquil. Doncs escolta, mira, fem un al·legat en favor del bròquil, un altre propòsit per aquesta setmana, no? Intentem fer bròquil algun dia.
Sí, bròquil week.
Va, doncs vinga.
Vinga.
La bròquil week. Doncs ja està, ja està fet. A veure, en què vens avui? Perquè la setmana passada parlàvem d'hàbits que ens engreixen i que majoritàriament tots fem alguna vegada
alguna
que altra,
coseta.
Però sense adonar-nos-en, avui amb què venim?
Doncs venim, vull explicar-vos quan desconfiar d'una etiqueta alimentària.
Ai, les etiquetes. Han tornat les etiquetes
aquí,
al programa.
És que hi ha tanta xitxa.
Sí,
i jo crec que per aquí tenim dos programes. Però bueno, veurem com acabem avui. Jo crec que puc donar ja unes quantes idees i ja ho veurem un altre dia.
Val.
De fet, si te'n recordes, la setmana passada vam tocar ja el tema algo de l'etiqueta. No me'n recordo què era. Ah, quan menjàvem de...
Light.
Quan parlàvem de lo de light. Sí,
coses
veure,
light.
Compte amb lo de light i tal. I vaig dir, doncs haurem de treure el tema de les etiquetes, i ho tenia en ment, m'ho vaig apuntar i vinc a explicar avui això. Al·legacions que fan les etiquetes, és a dir, paraules que surten a l'etiquetatge i que no volen dir el que creiem que volen dir.
Ah, atenció.
I una mica com ens frenar el pèl.
Com ens prenen el pèl? No, no ho diguis en veu baixa, no. Com ens prenen el pèl?
Sí, alt i clar. Sí.
Saben, regla número 1 des de que vam començar aquesta secció, eh? Llegir bé l'etiquetatge per intentar comprar els productes menys processats possibles, no? Que tinguin menys coses que no entenem què és, no?
Exacte.
Per tant...
Anem a donar idees, avui.
Com, a veure, què ens ha, una cosa que ens ha de fer una mica estar alerta, si
natural.
Vols dir desconfiar, tu ets que és molt fina, a d'ara, jo no ho soc tant, però sí, desconfiar.
Doncs és quan fica natural.
Ah, alto.
Natural.
No sempre és bo, això. Em penso
que ja l'any passat en vam parlar una mica i vaig treure el tema de lo natural. Compte, el tornem a treure, perquè aquest és estàndard. Hi ha un munt de productes que fica, doncs, pa natural o no sé què, o ous naturals. A veure, què vol dir natural? Mm-hmm. Doncs no vol dir res, Mònica.
Com que no vol dir res?
No, no està regulat. I natural, doncs jo també puc, jo puc veure una botella d'aigua i ficar aigua natural. I segurament que ja hi ha alguna botella d'aigua que utilitza natural.
Ah, segurament.
Com no pot ser natural? Clar que és natural. És que, a veure, és un additiu, també pot ser natural. Si la natura, doncs, treu un edulcorant, com l'estèvia, l'estèvia...
Clar, és veritat que això hauríem de parlar amb un expert
natural.
En màrqueting, en aquest cas, no? Suposo que aquí juguem amb l'etiquetatge, els colors de l'etiquetatge, segurament serà verd si hi poso natural, no?
Sí, o més net, no? Un etiquetatge més... Bueno, doncs tot això són influències cap al consumidor. Així que quan veiem natural, vale, està molt bé. A veure, natural, el que fem a casa, si compro la verdura i cuino.
Exacte, però qüestionem el per què, no? D'entrada,
sí,
i mirem què porta, exactament.
Sí.
O sigui, si veuen allò de l'etiquetatge natural, anem a mirar exactament què porta.
Sí, perquè llavors segur que té molts ingredients, també. No li posaran el natural a un producte que només porti un ingredient, llavors seria un producte per si sol, no? Però, bueno, normalment són processats.
Interessant.
Una altra de les paraules que m'agrada molt és casolà.
Ah,
o casero,
amiga.
No? Normalment ho veiem en casero.
Sí. Ah, sí.
Però casolà.
Tomate frito, casero.
Casolà, que dius... Bueno, sí, a la indústria amb una paraula de 20.000 litres. No. Desconfiem. A veure, no vol dir fet a casa, perquè evidentment no toca. No? Casolà seria, doncs, canelons a la meva àvia.
Mm-hmm.
Això és casolà. O una salsa que faig a casa meva. No una maionesa casolana o casera.
Clar, o sigui...
Llavors, bueno, amb això també compta, perquè està una mica això. Poc regulat. Una altra de les paraules que no es coneix tant i que s'utilitza moltíssim, sobretot en productes càrnics, és marinat.
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 Marinat ens ha de fer desconfiar, també?
Sí, perquè marinat... què entens tu per marinat?
Bé, bona pregunta. Estic pensant ara mateix en salmó marinat,
per exemple. Sí,
no?
Amb espècies.
Amb espècies, amb
vinagre,
sal.
Vinagre, a vegades, sí. Exacte, amb sal, no? Doncs, a vegades, quan utilitzen marinat, sí que són productes que porten espècies, però són productes processats amb espècies que moltes vegades també porten molta aigua.
Ah.
De fet, la majoria de productes, jo ho he vist etiquetats en el súper i animo els nostres oients a que també ho facin, que, per exemple, un filet de pollastre marinat, vegin quin és el segon ingredient. I estic convençuda que no seran les espècies, serà l'aigua.
Mm.
Vale? Així que, molt bé que estigui marinat amb espècies, segurament li donarà un gustillo, però...
Clar, és que a vegades
això
aquí...
no fa que sigui una carn i ja està, amb espècies.
Clar.
No.
Entrem amb aquest debat de que de vegades tendim a comprar les coses fetes quan són coses que podem fer a casa, no?
Sí.
Doncs pollastre.
Sí.
El comprem ja marinat, preparat, envasat al buit. Segur, però quant sucre, per exemple, s'hi ha afegit?
Exacte.
No?
O quanta aigua, o quants... estabilitzants perquè el producte doncs es conservi i no ho sé, doncs bueno, ha de tenir una cosa en compte, no? I compte amb aquestes etiquetes.
Doncs vinga, atenció, mirem què porta.
Bueno, aquesta és grossa, la que ve.
Ui, vinga, necessito un redoble de tambores.
Sí, producte carni no és carn.
I què pot ser llavors?
Bueno, és
carni.
Un processat de carn.
Pot ser qualsevol cosa sobre la faç de la terra.
Clar, és que producte càrnic, si no diu carn, no és producte carni. Ai, perdó, si no és carn, és producte carni, hem de tenir en compte de que no serà la carn. És a dir, compte que una cosa no vol dir l'altra. Amb això és que juguen una mica amb el que la indústria alimentària, la regulació, els hi deixa, no els hi deixa ficar que és carn, perquè està processat, i llavors la denominació és producte carni.
Mm-hmm.
Però clar, si una persona del carrer se'n va comprar i veu un tall que sembla carn,
sí,
i ve i llegeix producte carni, jo entenc que és carn. Però no, no és el mateix. Per la indústria alimentària no és el mateix. Llavors, bueno, doncs ho hem de saber. Què pot portar producte carni? Carn més aigua, més espècies i més additius alimentaris. Per exemple, una hamburguesa.
Mm.
Moltes vegades no li fiquen hamburguesa a la denominació del producte. Li posen, jo què sé, carne, preparado cárnico para lo que sigui.
Sí, preparado cárnico ho he vist moltes sí. vegades. Sí. I llavors això ens
no
ha de fer sospitar.
No li denominen hamburguesa. Si no li denominen hamburguesa o no li denominen car com a tal, no ho és.
Amics.
D'acord, així que mirem-ho bé.
Alerta,
això ho animo molt a fer amb els embotits. Si teniu, els oients teniu embotits a casa, feu-ho amb els embotits de casa. Potser no us posa, no veureu que posa jamón cocido, sinó producto cárnico tal. Bueno, és
sospitem.
Un bon... Sí, és una bona...
Sospitem i investiguem què porta, en sí. aquest cas. No? Això ho diu sempre el meu carnisser, quan vas a comprar... Sí, sí, jo tinc el meu carnisser, Calafell, eh? Una abraçada. Des d'aquí... sempre quan sí. ell explica molt, ells tenen ramat propi i ho fan tot clar, ells, no? Llavors tu vas a comprar una llonganissa, les llonganisses de dos pams, allò de tres,
sí.
i diu, què porta això? Carn, sal...
I espècies,
i
el que sigui.
No porta res més, saps?
Sí, de fet, jo crec que l'expert en aquest sentit és la gent que es dedica precisament a la venda de productes i al processar, no?, de productes càrnics. Però bueno...
Que això de, tu què compres allà? Jo el que venc sé tot d'on ve.
Exacte.
Perquè ve del meu ramat.
I si li diu, jo què sé, llonganissa, és perquè la llei li permet, amb aquests ingredients, dir-li llonganissa al seu producte. Mm-hmm. I ell sap perfectament com fer una llonganissa i el que porta. Clar, és que clar, és molt diferent, eh?
Interessant. Molt bé,
bueno,
què més?
I una mica amb la línia, ja ho deixem, si vols.
Sí, sí, tinc temps per una més, vinga.
És ficar elaborados. En l'etiquetatge.
Ai, amiga.
En compte de ficar el que realment vol, el que realment penses que és el producte, doncs ficar elaborados. Jo què sé, per exemple, això ho utilitzen molt en els productes de pesca. Per exemple, el tipus surimis o palitos de pescado, que no són palitos de pescado,
sí,
elaborados
un,
de pescado.
És una dimensió desconeguda,
sí.
no? Això, perquè dius, què serà? Què hi posen?
És processat i a més porta molt midó, patata. No compta, i sempre els dic als meus pacients, no compta el surimi i los palitos de la manera que et poses com a peix. Ah, no, no, no.
No.
Un tall de peix és un tall de peix i un processat és un processat. Què més? Bueno, doncs els elaborats normalment porten més aigua i més additius que faciliten que el color del producte doncs, sigui més, doncs, més vistós,
més atractiu.
Més atractiu no?
Uh-huh.
Llavors, compta amb això. Per exemple... on jo vaig veure en el supermercat, en una gran superfície, va ser amb les anelles de calamars. Saps? Els
eren elaborados?
Sí, ficava, i ho he apuntat i tot, elaborat d'anelles de calamar. Això no és calamar. És un elaborat de calamar.
O sigui que pot portar calamar, però no només.
Exacte.
Entenc.
Exacte. Portarà aigua, portarà fècula de patata, portarà el que sigui. No me'n recordo d'etiquetats, no ho vaig apuntar. Però no, calamar 100%.
Si vagin al congelador ara mateix a mirar...
Sí, i jo inclús, de... si jo crec que vaig a la meva nevera com a dietista, trobarem alguna perla.
No,
així,
segur,
eh? Segur que se m'ha colat així i jo me deprimeixo molt.
No, tranquil·la, que això,
superat, ja.
Això ho remuntarem. No pateixin. Doncs ja saben, atents. I ens queden més, no?
Ens queden 4 o 5 que també en podem
doncs
parlar.
Això serà la setmana vinent.
Sí.
D'entrada, atents a quan hi digui natural, casolà, marinat, producte càrnic o
sí.
elaborados.
Sí.
La setmana que ve, més. No s'ho perdin.
Una mica més.
Si miren ara mateix etiquetes de productes que tinguin a casa,
sí.
ens ho fan saber.
I ens poden enviar fotos,
fotos
també.
Fotos, sisplau. @copetarragona i si no el correu tarragona@cope.es. Ara, Gine, mil gràcies, com sempre. Que tinguis
tu,
molt bona setmana.
Igualment.
Gràcies. Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @CopeTarragona.
Someone I needed so long. For once, unafraid, I'm not scared.
I can go where life leads me, 'cause I know I've got to be strong.
Menys d'un minut per arribar al punt de la una, nosaltres tanquem la paradeta momentàniament, només per deixar-los en mans dels serveis informatius de la cadena COPE, i tornem en 5 minuts, agafem la Nacional 240 i atenció perquè anem de calçotada, o sigui que no s'ho poden perdre, vindrà la Lleida Martí, i després parlarem de malbaratament alimentari. Parlarem amb la Montserrat Vilella, regidora de Benestar Social de Reus, sobre el programa de gestió alimentària de la ciutat. Serà d'aquí uns minuts. I know won't desert me. I'm not lonely anymore. Once I get saved, this is mine, you can't take. As long as I know I have lived, we can make it. What's in my life? I have someone who needs me. It's your thing.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Carles Puigdemont pide volver a España, pero sin riesgo de ser detenido. El expresidente catalán acaba de hablar en Copenhague. ¿Qué más ha dicho José Luis Concejero?
Parece que Carles Puigdemont está cansado de vivir fuera de España. Acaba de asegurar que todos deberían hacer un esfuerzo para que pueda regresar con todas las garantías. Sería el primer paso, insiste, para que vuelva la normalidad democrática a España.
Que yo pudiera volver sin ningún riesgo a hacer frente al debate parlamentario, que es el que quieren los ciudadanos, que es el que quieren la mayoría de los grupos parlamentarios, y poder respetar las decisiones del Parlamento democráticamente elegido.
Por cierto, que Carles Puigdemont se va a reunir mañana con Roger Torrent, nuevo presidente del Parlamento de Cataluña.
Y Carles Puigdemont, por cierto, también es protagonista de otro tema, por algo realmente inimaginable, por besar la bandera española, no una, sino dos veces. Un español que vive en Dinamarca se le ha acercado a la mesa donde estaba desayunando y mientras le grababa con el móvil, le ha pedido que besara la bandera nacional.
Buenos días, señores. Mira, aquí tengo la bandera de España, Puigdemont.
¿Qué tal?
Que sé que te gusta.
Claro que me gusta.
Cógela. Y dale un besito, por favor.
No tengo ningún problema.
Un besito. Un besito a la bandera española.
Ningún problema con España.
Eso me gusta, ¿no?
Ni uno.
La independencia, eso no es ningún problema.
No.
Y los catalanes tampoco.
Tampoco.
Que los dejas en la calle.
Hemos votado en masa.
Y besa la bandera, no una, sino dos veces, es sin duda ya una de las imágenes del día. Y contamos también que Hacienda va a reforzar el control sobre los bitcoins, la venta por internet y los monederos electrónicos. Joaquín Vizmanos.
La cuantía de los pagos por tarjeta ha superado el volumen de retirada de dinero en metálico de cajeros automáticos. Este proceso se va a acelerar con las nuevas tecnologías. Por eso, el plan de control tributario de este año, que publica el Boletín Oficial del Estado, refuerza así la vigilancia sobre el bitcoin, los monederos electrónicos, las ventas por internet. Hacienda va a seguir poniendo el foco, además, en la lucha contra el fraude, en el IVA, en el patrimonio exterior, en los grandes deudores, en las profesiones ocultas.
Y hay más noticias en este martes 23 de enero que te contamos en este mediodía COPE con Antonio Raiz.
Sí, el intento de golpe separatista en Cataluña ha afectado las ventas de casi el 20% de las pequeñas y medianas empresas en esta comunidad. Aún así, según se desprende de una encuesta de la patronal PIMEC, estas empresas en su conjunto han experimentado una evolución positiva respecto a 2016. En el exterior, en Indonesia, un terremoto de magnitud 6 en la isla de Java ha dejado 8 heridos y un centenar de casas dañadas. Los heridos son estudiantes que han sido golpeados por el desplome de un tejado. Y en Madrid, miles de personas se agolpan a esta hora junto a un hotel de lujo de la capital. Se sitúa en Gran Vía, tiene previsto abrir sus puertas en los próximos meses y hoy recogen currículums. Recepcionistas, maleteros, botones, personal de limpieza, de cocina, de restauración. Son algunas de las vacantes ofertadas. Se estima que entre 3.000 y 4.000 personas han acudido hoy a entregar su currículum.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo, una vez más, volvéis a hablar de Venezuela porque Maduro ha vuelto a cargar contra la Iglesia.
Nicolás Maduro ha amenazado a varios obispos con aplicarles la que denominan ley del odio por sus críticas a la situación límite que atraviesa el país. Con su habitual verborrea, calificó como diablos con sotana al arzobispo de Barquisimeto y al obispo de San Felipe, que hasta hace poco era el secretario de la Conferencia Episcopal. Ambos se refirieron a la grave crisis humanitaria que atraviesa el país y, claro, señalaron al responsable. Hace unos días corrió la noticia de que estos obispos habían sido detenidos, lo cual no era verdad. La Conferencia Episcopal ha respondido inmediatamente diciendo que las amenazas de Maduro son una prueba más de que esta ley del odio está concebida para criminalizar a todo aquel que cause malestar al gobierno. La Iglesia se mantiene firme en su misión y en su libertad de palabra, pero el final de esta historia pues aún no está escrito.
Y los detalles en media hora en El Espejo.
Ahí
gracias,
estaremos.
José Luis. Adiós. Y en los deportes, José Luis Corrochano, estamos pendientes del Abierto de Australia. Estaba jugando Rafa Nadal, creo que hay noticia de última hora.
Dices bien, estaba jugando, es partido de cuartos de final, era partido de cuartos de final, Nadal contra Cili, pero noticia de última hora que cuenta Ángel García.
Peores noticias imposibles porque Rafa Nadal acaba de retirarse del Abierto de Australia. Los problemas empezaron en el segundo set, se hicieron patentes en el cuarto cuando ganaba 2-1 Rafa, cuando tuvo que llamar al fisio, y a partir de ahí unos problemas en el cuádriceps, sin apenas poder moverse, ha aguantado hasta el 0-2 del quinto set y al final Rafa ha desistido. Le ha dado la mano a su rival, a Marin Cilic, que se mete en semifinales. Los problemas físicos vuelven a atacar a Rafa en Melbourne. En 2010 se retiró, en 2011 aguantó como pudo, en 2014 perdió la final estando lesionado y en 2009 ganó su único título literalmente muerto ante Verdasco. Mala suerte para Rafa Nadal, se despide del Abierto de Australia en cuartos de final.
Nadal se retira en el quinto set contra Cilic por lesión. Después de este partido va a comenzar el que tiene que jugar la otra española que queda en el cuadro, Carla Suárez contra Caroline Wozniacki. Y sorteo de Copa del Rey de baloncesto se acaba de celebrar en Las Palmas de Gran Canaria. Esta es la suerte de los 8 equipos, Pilar Casado.
Se enfrentarán eliminatoria Barça-Baskonia, eliminatoria B Real Madrid Unicaja, eliminatoria C, Valencia Iberostar Tenerife y la D, Montaquiz Fuenlabrada Gran Canaria. Y atención porque ya sabemos cómo irán los cruces de semifinales. El jueves la Copa arrancará con el Valencia Iberostar Tenerife y Real Madrid Unicaja. Para el viernes, Barça Baskonia y Fuenlabrada Gran Canaria.
Esto se juega del 15 al 19 de febrero en Las Palmas de Gran Canaria. Noticia que acabamos de conocer, Rafael Nadal se retira del Abierto de Australia.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía Copé.
Doncs apa, que estem ben informats, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE. Obrim la Nacional 240, de moment, sense peatges.
De moment.
De moment.
De moment.
Mònica Carrasco, des de COPE Tarragona, què tal, bon dia?
Molt bon dia, Ricard Álvarez, des de COPE Lleida. Com ho teniu això avui per les comarques de Lleida? Fa
bueno,
fred?
Tenim bé, sí, clar, sí. Fa fred, fa sol, fa núvol, fa de tot.
Fa de tot, no, tot una mica al llarg del dia.
És molt gran el territori lleidatà.
Això és veritat, això és veritat, però bé.
I és veritat que a vegades diem, bueno, a Lleida fa sol, no, a la ciutat de Lleida, però al territori ja fa de tot.
Tens tota la raó.
Igual,
I que faci,
igual que a Tarragona,
i que,
suposo.
I que nevi al Pirineu, que ja convé,
sí,
les estacions d'esquí, que plogui.
I tant que sí.
Doncs sí, aquí també ve tot. Escolta, avui tenim recetes. Sempre et pregunto aquesta hora si vens amb gana.
Amb molta.
Dedueixo que sí, perquè cap a la una doncs, ja ens agafa aquesta cosa,
sí,
no?
Sí.
Comencen
sí,
a sonar
sí,
els budells.
Aquelles costums.
Però és que avui, Ricard, jo que et conec una mica, avui això t'agradarà. No saps fins a quin punt.
Ah, sí?
Sí, i a més t'ho dic perquè t'he triat un restaurant que ens quede a prop, no? Ens quede com a mig camí, per entendre.
A veure.
Mira, avui et porto fins a l'Àlamo, que el tens a Alcover, a la carretera de Montblanc.
Ah, sí,
eh?
Sí.
O sigui, això ens quede bé. Podem quedar per dinar allà,
i
a
tant.
Mig camí cadun. Doncs mira, et presento a l'Esteban Claver. Ell és el responsable de l'Àlamo. Esteban, muy buenos días, gracias por venir.
Hola, buenos días.
Bon dia, Esteban.
¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Oye, digo yo que como Ricard está en Lleida, tú y yo ahora estamos aquí en Reus, pues Alcover nos queda bien, ¿no?
Exactamente.
Para quedar
sí,
a comer.
Nos queda a 12 kilómetros.
Bueno, nos queda bien para quedar a comer. Y además, Esteban, para los que no conozcan el Álamo, bueno,
sí.
Tenéis unos cuantos añitos de historia, ¿no?
Bueno, tenemos como 44 años de historia.
Bueno, nada, a cuatro
nada,
días, ¿eh?
Nada,
sí.
Antes de ayer. Antes
oye, 44
ayer.
Años, esto es ya más de una generación, ¿no?
Pues hombre, hay una nueva generación,
claro.
Pero
claro.
Va diferente.
Pero el Esteban sigue ahí al,
yo sigo
al
ahí
frente,
luchando,
¿eh?
sobre este asunto.
Sigues al frente y yo le decía a Ricard que lo de hoy le iba a encantar porque vienes a hablarnos de un tema que muchos están esperando ya para hacer la primera del año. ¿Con qué vienes,
Esteban?
Bueno,
con la calzotada.
Uy, pues, claro, ah. Ya te digo. Yo ya me apunto yo directo.
Bueno, pues ya.
Mira que me llegan a gustar, ¿eh? No sé qué tienen.
Ya puedes subir. Hombre, es una cosa que está bien, gusta bastante.
Ajá. La verdad que sí. Además, yo quiero, Esteban, que nos cuentes, porque yo lo he tenido unos minutitos aquí antes de entrar y le he hecho un par de preguntas ya, y me cuentas, Esteban, que los calzots que servís en el Álamo, vamos, son kilómetro cero a más no poder, ¿no?
Exactamente. Nosotros tenemos unas fincas en las que cultivamos calzots, cultivamos el pimiento para hacer el calzó, el tomate, y tenemos el aceite de oliva arlequino, que también somos productores y vendemos. Todos estos productos no están tratados con ningún producto químico, o sea, solo son naturales al 100%. Y bueno, tenemos una finca con unas 2 hectáreas de calzós, lo cual nos dura para toda la temporada y aún vendemos alguno.
¿Eso cuántos calzós son aproximadamente? A ver.
Pues yo calculo que son sobre unos 400, 500 mil calzós.
Imagínate. Ricardo, sí. Esto debe ser para ti. Te estás imaginando estas 2 hectáreas, el paraíso, ¿no?
Es una montaña de calzós.
Sí.
Entonces, ¿os encargáis de cultivar los calzots? Bueno, los ingredientes...
Los sembramos, los cultivamos, los cocemos, los servimos y los cobramos.
Y los coméis incluso. Pero oye, importante, calzots y las alcachofas, que esto también es un pack, ¿no? En
sí,
la calzotada.
También tenemos alcachofas. Tenemos como unas 2.500 matas de alcachofa para la calzotada. Y bueno, para otras cosas, tenemos un plato especial de alcachofas, que son chips de alcachofas con foie y,
oh, qué bueno, por favor.
Y huevo frito.
¡Qué maravilla! Una bomba,
eso,
¿eh?
Eso queda bastante bien.
Es que, Mónica, el programa de cuina l'hem de fer a la
tarda. L'hem de fer a la tarde. Si abans de dinar...
Es que no, ara no pot ser això.
Però escolta, a mi me gustaría que, bueno, de entrada preguntarte, Esteban, si estamos ya en momento óptimo para lanzarnos a las calzotadas.
Bueno, la calzotada empieza a ser cuando más se suele empezar a realizar, es en el segundo domingo de enero.
Uh-huh. Ah. O sea que estamos ahora,
o sea, que
perfecto,
este domingo,
¿eh?,
que viene ya creo que va a tope, porque esto se empieza en noviembre, pero está es flojo.
Ahora ya empieza lo fuerte hasta marzo.
Ahora empieza, ¿no?, hasta marzo, está lleno.
Bueno, yo veo calzots hasta mayo ya últimamente.
Sí, ¿eh? Sí, ahora se cría, o sea, ahora se ha aumentado mucho, pero esto no es una cosa muy importante,
claro,
porque baja mucho la venta,
claro,
entonces esto da mucho trabajo. O sea,
es que es lo que hablábamos ahora con Esteban antes de entrar, que una calzotada da mucho trabajo. Yo quiero que me cuentes, si vamos al Álamo a tomarnos una calzotada, Ricard y yo, ¿qué es lo que vamos a encontrarnos en este menú especial calzotada que hacéis? A ver.
Bueno, pues primero tendremos un aperitivo que llevará una olivada que hacemos de nuestras olivas, un paté de olivas que dicen.
Sí.
Luego hay un poco de fue y como un aperitivo y un vermú. Seguidamente llevas calzós, que puedes comer los que quieras, que son 15-20. Esto es lo que se suele comer, pero si uno quiere repetir más, puede repetir.
Yo siempre repito.
Soy el único de la mesa, pero siempre
no sobra
repito.
Nunca, ¿eh?
Además, yo antes de acabar, después te haré una sugerencia.
Bueno, a ver, sí. Espera, sigamos con el menú. Los calzots por cabeza.
Los calzots por cabeza, luego llevan butifarra negra y blanca con judías.
Muy bien.
Y de tercero llevan costillas de cordero a la brasa con patata panadera y alcachofa.
¡Ay, qué bueno, Esteban!
Crema catalana, naranja, que también es de nuestra cosecha.
Sí.
Bueno.
Y, bueno, café cava, licores y esto.
O sea, el pack completo. Y, Ricard, antes de que hagas tú la sugerencia, yo te quiero preguntar si hay algún secreto, algún truco que nos puedas contar, que se pueda contar, Esteban, para que el calzot quede perfecto. ¿Hay alguna técnica ahí a tener en cuenta?
Bueno, que tenga mucha llama, y entonces se envuelve y se cuece con el fuego, con el calor del fuego.
O sea, el secreto es
fuego
vivo,
Es fuego vivo, sí. Sí.
¿Veos?
Claro, o sea, brasa, no, llama.
Llama.
Ajá. Brasa no, la brasa no.
No, eso no sirve.
No lo cuece, lo hace duro.
La brasa para el cordero.
Para el cordero.
Yo tengo una sugerencia, Esteban. Mira, porque a mí me apasionan los calzots, me gustan, pero ¿sabes qué pasa? Que el menú calzotada después es potentísimo, ¿eh? Pero claro, yo como repito de calzots, pues claro, después viene el segundo y viene el tercero y ya casi
ya no
estás que explotas. Yo te sugeriría un menú calzots, no calzotada,
solo
no.
Calzots.
Calzots y postre. Yo bueno. Calzots y postre, oye, ya todo lo demás me lo ahorro. ¿Eh?
Bueno, está bien catalogado, lo único que... Bueno,
nos faltaría la proteína, lo tengo claro.
Como, como una fiesta, hombre. No,
tampoco. Sí, correcto.
Hombre, tiene bastante proteína la salsa, ¿eh?
Eso te iba a decir.
La salsa es la gracia.
La salsa es clave. La salsa, o sea, la hacéis vosotros a mano también.
Sí.
Tú te pones ahí... Bueno, claro, porque yo estoy pensando en hacer salsa en casa. Dices, bueno, para cuatro. Pero ¿salsa para cuántos en el Alamo?
Bueno, a lo mejor pues esta semana tendremos que hacer para unos 900, 1000...
Imagínate.
O 1200...
Es que el perol pues debe ser
importante.
La
semana siguiente, que es la más importante de la calzotada, habrá como unos 1800 o por ahí.
A nivel de reservas, entiendo que lo tienes casi todo reservado ya.
Sí, claro. O sea, esto tendría...
No,
sí.
Me consta, porque yo, Mónica, que sempre vaig a la festa de la calzotada de Valls,
sí.
He intentat... sense fer reserva, anar als restaurants aquell dia,
no
aquell cap de setmana,
no.
I lo tienen todo reservado, però no para ese fin de semana, para el siguiente y para el siguiente, dos o tres, casi lo tienen todo lleno, ¿eh?
Bueno, hasta finales de febrero...
Afortunadamente, ¿eh? Quiero
casi
decir.
Siempre se llena porque hay mucho autocar y mucha cosa de esta que...
Claro.
Que es lo que llena, porque con el público normal, que digo yo... no se llenaría todo.
Claro, claro, con el, o sea, el turisteo,
Tiene que haber mucha gente de fuera.
Claro, pero bueno, por tanto, Esteban, mejor si queremos venir al Alamo a hacer calzotada, mejor reservamos, vamos sobre seguro, que es un sitio muy grande, mucha capacidad, pero mejor reservar.
Sí, no,
¿eh?
Hay, en estas fechas hay que reservar porque normalmente siempre está reservado.
Siempre está,
o sea,
lleno.
Por lo menos los cuatro domingos de... siete domingos. Estos siete domingos hasta sábado y domingo. Uh-huh. Hasta marzo. En marzo
lleno.
Ya empieza a bajar un poco el tema.
Pues ja saps, Ricard, si voleu apropar-vos a l'Àlamo, al Cové, a fer calçotada, millor ho reservem abans. S'ha d'anar sobre segur, però bueno, el menú calçotada ja has vist que és molt complet, eh?
Yo, después hablamos.
Después hablamos.
Ya te lo digo así, Esteban.
Esteban, muchísimas gracias por haber venido.
Vale.
Vuelves ahora cuando baje un poco el trabajo de calzotadas, vuelves y nos haces una recetilla de otras especialidades que tengáis en
vale.
El Álamo, ¿vale?
Muy bien, pues ya volveremos.
Gracias, Esteban.
Un placer.
Gracias a todos.
El Álamo, la carretera de Montblanc, Alcobé.
Existen, oh sí, existen clientes de toda la vida que todavía se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
El Papa Francisco hace historia casando en pleno vuelo a dos miembros de la tripulación. Paula y Carlos son los afortunados.
El novio. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás?
Vaya movida, ¿no? ¿Qué ha pasado?
¿Quieren casarse? Nos preguntó a los dos. Paula, ¿quieres casarse? Carlos, ¿quieres casarse? Yo los caso. Claro que necesitamos un testigo.
De lunes a viernes, de 3 a 7, en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Porque sabemos que te gusta ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor y en el supermercado de El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Ahora aceite de oliva Co-Sur de 0,4 o 1 grado a 4,19 € el litro.
Hipercor y supermercado de El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Vinga, doncs seguim amb més coses. La gent ja sap, quan posen aquesta música,
sí,
Ricard,
sí.
Ja saben que els espera, no?
És indicadora. Jo estic aquí pendent avui, eh?
De que, a veure...
Perquè no m'heu donat cap mena de pista.
No, jo tampoc.
No sé si ha fet els deures amb el tema barbes, no, i llavors
no.
He d'agafar punts.
Mira,
i tot, o no.
Jo tampoc tinc cap mena de pista, perquè avui hi ha dies que arriba abans d'hora i podem parlar una mica, no? Allò a la una, mentre hi ha el butlletí de notícies, però avui la veritat és que no hem tingut temps. A Leida Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia,
com
Leida.
Estàs?
Pues bé, mira, molt bé.
Molt bé, estupenda, ja com sempre.
Com s'ha d'estar.
Com s'ha d'estar, sí senyor. S'agraeix molt aquesta alegria que ens porta sempre, però et dic, avui no hem pogut parlar abans d'entrar i estem, el Ricard i jo, que no sabem de què anirà avui l'espai.
A veure.
Pues mira, avui he optat una miqueta per lo que és ja que han passat Nadals, Cap d'Any, Reis...
Ha passat ja.
I ja han passat uns 15 dies o així, bueno, ara tot just fa 15 dies de tot això, ara ja no tindrem excusa per començar-nos a cuidar. Vale. I aprofitant que són ja que estem, bueno, a finals de mes i que les rebaixes també estan una miqueta més, hi ha coses més de rebaixes i tal, doncs mira, he pensat que d'aquest programa no n'havíem fet mai cap del que farem avui.
Ui, sorpresa.
Farem productes detox.
Ah, mira tu.
No n'havíem parlat cap.
És una bona època, de veritat.
Per fer detox, sí, la veritat és que sí. Però parlem de què? De cosmètica, d'alimentació?
De cosmètica.
De cosmètica, ah.
De cosmètics, sí. No havíem tocat mai aquest tema de cosmètics i he pensat, ostres, doncs és interessant.
Bueno, és que amb això també hi ha tendències, eh? Perquè ara, per exemple, no, hi ha aquesta tendència de cosmètica absolutament natural, no? De productes de fruita, no? Mil coses.
Sí, és un món completament espectacular. I el trobo super, super xulo i que cada coseta té el seu punt. I després et pots cuidar cada part del teu cos amb una simpleta crema, que ja em diràs tu el que costa. Són 10 minutets, és un ritual.
Ai, sí, sí, són 10 minutets, però fa mandra, eh? Jo, a mi...
Són hàbits, també,
sí,
són hàbits.
Són hàbits, però jo reconec que a mi és de les persones que em fa mandra. Em costa molt aconseguir ser constant.
A mi també em passava, però des de que vaig provar una de les mascarilles que us comentaré ara... I després me vaig veure el resultat després de fer-ho 3 o 4 vegades, perquè clar, òbviament a la primera, a veure, no, miracles...
A Lourdes, no?
Sí. Ja. Però vull dir, després dius, ostres, doncs mira, per 10 minuts que perdo, que realment te rentes les dents, te rentes la cara i tot, per què no perdo 10 minutets més per mi? Perquè aquest temps és per tu.
Tens raó, tens és tota la raó. Va.
I que a més això es pot posar tant a homes com a dones.
Ui, tant, no, és que perdona, és que hi ha homes que es cuiden més que algunes dones, eh? Tu ets de cremes, sí. Ricard, ja que
jo
tenim
no.
Aquí com a
no,
mostra?
No, i ja tinc les meves disputes, però no. Però sí que entenc una cosa, que la pell és l'òrgan més gran que tenim, i tant se va l'home que dona, per tant s'ha de cuidar.
Correcte.
I escolta, si tenim cremes per cuidar-lo, doncs ho haurem de fer amb cremes.
Estic d'acord, ens l'hem de cuidar moltíssim, que a vegades no hi donem prou importància, eh? I s'ha de cuidar molt que...
Sí, és el que ens protegeix.
És que és el que està més exposat, exacte. Vinga, doncs amb què comencem?
Sí, doncs mira, comencem amb una mascarilla de carbó per purificar intensament. Jo us recomano la de la casa que es diu Caracol Mineral Black amb Paul Mas de Shining Nature Purity.
Ui.
Ho has agafat, Mònica?
Ah, tot.
Sí.
Tot
ho tens, eh?
Sabia que
és llarg, aquest nom.
Bueno, és llarg el nom, el preu és molt baratet.
Ah, això ja m'agrada
més.
Està
molt bé. És una mascarilla d'un ús, sí que només és d'un ús, val 3,29 €. Està molt bé, per tant, per fer-la, per exemple, una vegada cada 15 dies, és ideal.
Vale. De carbó, eh? És de carbó.
Sí, està molt de moda tot el que és de color negre, sí. Per ficar-se a la cara. Sí. Queda molt malament, no?
És així,
però
és
la veritat. Jo recomano també, per exemple, que com comentaves abans, que pels homes i que Ricard, si et vols animar i tot això, això també és una cosa divertida de fer en parella.
Ah.
Sí. Saps? És una cosa divertida fer en parella. Tu me das cremita, jo te doy cremita, saps? I així els dos pues, aneu ja amb la cara. Perquè jo el primer dia que vaig sortir amb una cara negra del lavabo...
El pobre Gerard encara l'han de venir a recollir del 112.
Sí, me diu, Aleida, què fas? Dic, mira, pues, m'estic cuidant. Dic, si vols, te cuido jo també tu i tu faig una mica tu, saps? El primer dia no el vaig veure massa convençut.
El dia que vingui el Gerard, que no es deixe, que jo vull que vingui Ricard i no vol. Però jo crec que això...
Com ha de venir?
Però si és que ja som de la família, hauria de venir un dia. Clar, bueno, igual, va.
El pobre, el tinc amargat.
El tenim amargat. Bueno, doncs això, una mascareta, atenció, de carbó, busquin, senyores i senyors.
Sí, de carbó. Aquesta et purifica intensament, vale? Vull dir que és forta. Per tant, no és una cosa que ens hàgim de fer cada dia, sinó una vegada cada 15 dies seria bastant ideal. Després, la famosa dels punts negres, el que són els nassets, vale? És la Piggy Mom Soak Nose Pack. Sí, és
ho diu poc a poc perquè ho agafem, eh? Sí. Però no, em sembla que hauré de posar un llistat al Twitter.
El que és superideal és el packaging.
És que això també es cuida molt, ara.
El packaging és ideal. Són tres porquets. són tres vinyetes amb els tres passos a seguir, no? Primer rentar-te, ficar-te i després extreure. I són els tres porquets que primer el primer se li veu els puntets negres, com se renta la cara, el segon que se fa amb allò ficat i el tercer que s'ho treu i estan tots els... Surta, a més estan en japonès. I surt allà un... Uah, com
que
una llum.
Si és que com li hem de dir, saps? Que no a res? Si és que és de veritat... Sí. Té el cor robat, la Lluïda.
Com us estimo.
Bueno, doncs a veure, vinga. Mascareta per un costat, per els punts negres. Tot això és natural, eh?
Tot això sí, és natural. Bueno. Després també tenim que una de les parts molt importants, i a vegades ens oblidem d'elles, bueno, no ens oblidem, perquè realment cada dia ens les netegem, no?, que són les dentetes. Però també hi ha un producte que serveix per blanquejar i netejar el que són les taquetes. Les taques, a vegades, de cafè o de determinats menjars que es poden, doncs, fer que ens quedi lleig el somriure, no? Es diu Raw Coconut and Activated Caracol Tooth with Tanning Polish the Sister and Company.
Jo el que veig és que t'han d'escriure tot això per convèncer-te.
Correcte. A veure, però aquí també tenim carbó.
Sí,
implicat.
És com de color marronós fos, també.
També hi ha carbó implicat, eh? És que aquí el carbó crec que és la clau de 2018, eh?
Sí.
Però escolta, el nom sí, és fàcil, Carbon 1.
Exacte.
Ja està.
Encara que aquest posa que és de coconut.
És de coco.
Vale? És Raw Coconut, que és coco, i Charcoal Tooth Whitening, no? O sigui, amb actius de com de... De carbó?
És per netejar. No, és sé, carbó. Això així. És
carbó
14.
Sí.
Això és, clar, és com per netejar. Sí, vale, doncs escolta, també blanquejant de dents.
Jo vaig veure això per internet, que te vas amb tot allà, nyica, tot negre, tot asquerosillo, però després sí que es veu que... No sé si és potser el contrast de veure primer negre...
I després blanc, i les veus més blanques.
Sí. No sé si és potser el contrast.
Jo prometo que us posaré al Twitter un llistat amb els links a les coses, eh?
Sí, a més està molt bé de preu aquest, val 37 euros, 36,99.
Bueno, si
no són peces cares.
Si ha de funcionar...
Sí, no són, et costa més anar al dentista, no hi blanquejar-te.
Això sí.
Després, per desintoxicar la pell del cos i aportar una mica de lluminositat natural, per tant, això ja és un body cream, vale, que es diu, és el Duo d'Exfoliant Original and Shimmer de Frank Body. Vale,
aquest ja l'he agafat més ràpid, eh? Sí. Frank Body.
Són dos bossetes, una que porta exfoliant i l'altra que porta la cremeta. Vale? També el packaging és moníssim. Vull dir, no sé, jo trobo que val 9,49. Són coses que estan molt bé. L'altra cosa que també m'agrada molt és el sabó per les imperfeccions i la grassa. O sigui, el greix nostre mateix. O sigui, si hi ha gent que, per exemple, té la pell grassa no només de la cara, sinó també del cos, vale? És el Bamboo Charcoal Deep Cleanse, bueno, etcètera, etcètera.
Veus, carbó, vale? carbó una altra vegada. No, és que el carbó és la clau. I aquí estic pensant jo que estem encara supurant torró de xixona i ens hem de... Clar, encara no ens hem desintoxicat del tot. I carbó aquí per tot, eh?
Bueno, per qui no vulgui el carbó i vulgui també treure's els puntets negres sense carbó, vale? També tenim el que és la mascarilla rosa.
Ah.
La mascarilla rosa purificant, brillant, de Skin de Sun and Sky. Aquesta d'aquí és més normal. Sobretot l'aplicació de les mascarilles jo recomano que la feu amb una brotxa.
Ah,
amb un pinzell. Ui, brotxa, com m'ha quedat. Amb un pinzellet.
Clar, per no embrutar amb la mà, no? Potser, o...
No, perquè així d'aquesta manera utilitzes el mínim producte possible.
Ah, també.
El producte s'escampa molt millor i no tens tant de no perds producte, com si diguéssim. Va molt bé. Més a més que quan t'ho fiques per damunt també tens com una sensació molt xula, el que és molt suau. Sí, no sé, això són coses, això és Made in Aleida, vale? La sensació aquesta. Però
no, però
dir...
és veritat que... És que, no, és que ara aquí jo... Tens raó en una cosa, eh? O sigui, aquests 10 minuts que deies per cuidar-nos, que no és només per la mascarilla que et posis o la crema que et posis, sinó és aquests 10 minuts de dir, doncs ara... 10 minuts que no penso ni en la feina, ni en què he de posar no sé quantes rentadores, ni en què he punxat la roda del cotxe i això em costarà una barbaritat, no? Són aquests 10 minuts una mica de pau interior.
Sí, de fer... Bueno, hi ha gent que els fa una mica, que li agrada llegir, hi ha gent que deixa... Però, bueno, però també això és una activitat que la pots fer si llegeixes, bueno, perquè t'ho pots ficar i després ficar-te a llegir.
Això sí, jo m'he de posar les ulleres entre la mascarilla i el llibre, però sí.
Després, una que m'ha fet molta gràcia perquè té un efecte petacetes.
Què em dius ara? Sí. Una mascareta,
sí. No, bon, sí, és una mascarilla detox, d'aquesta també. Detox
tot.
Face Mask de Malin Plus Goats. Sí, sí, que és efecte petacetes, per tant, te sents com plip, 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 com te va picant per la cara, vale? I aquest elimina les toxines i refresca. Per tant, aquesta també està superbé. Jo l'he trobat molt divertida.
Que compleix la màxima aquella de si piques, que cure.
Espera't, perquè n'hi ha aquesta. I per purificar també tenim... Aquesta no és que piqui, però aquesta fa efecte burbujas.
Com efecte burbujas?
Sí, tu fiques i després fa com si bullis una miqueta i fa bombolletes. Que te fa una mica de llullo al principi. Si no és que estàs molt assabentada que t'ha de fer aquest...
I me l'han venut caducat.
Me l'han venut caducat, exacte.
Sí, a més, el packaging és una miqueta... Fa una mica de por, perquè és tot negre amb una dona que porta la mascarilla aquesta aquí enganxada. Se fa una mica de llullo.
Ens queda temps per un mes, Aleida, si el tens.
Pues mira, per exemple, el que moltes famoses surten a l'Instagram, que són els parxes dels ulls.
Aquests que es posa a sota l'ull, no? Per les ulleres, diguéssim.
Sí, per una mirada més fresca i relaxada. Podeu estar tantes hores sense dormir que us fiqueu això i aneu estupendes.
Màgia pura?
No ho sé, jo no ho he provat.
Ah, doncs escolta, a veure, doncs això ho has de provar i després ens dius si funciona o no.
Jo només veig que surten totes per l'Instagram després amb una mirada estupendíssima, com si haguessin dormit 20 hores seguides, i pues, potser penso que sí que funciona.
És que potser hauríem de dormir més. I...
Això també. Això també és una bona... Una bona teràpia.
Això és molt necessari. És que a vegades no hi donem prou importància, eh? I dormir bé, intentar dormir, sí, no? Les hores que es puguin. Escolta, això és una gran mascareta, eh?
Sí. Saps què he descobert amb això del son? Tenim les diferents etapes del son. O sigui, que comencem a dormir-nos, després tenim el son profund, el son inquiet, saps allò de dir, i després si comptabilitzes realment, però no, amb aquests rellotges que et comptabilitzen el son i tal, allà ho fica, no?
Sí, però és molt estimatiu, eh?
Bueno, però
és molt estimatiu.
Però si tu, per exemple, tu pares a pensar i a mirar-t'ho, per exemple, si has dormit 6 hores, hi ha vegades que potser només no dorms 3 de son profund.
Profundament, sí, clar.
I realment només són 3 vàlides, perquè les altres són de mentida. Perquè són catamous i cos d'aquestes, no?
Sí, però si només te'n vas al llit 3 hores, tampoc seran 3 senceres.
Bueno, clar. Això també, sí, això també. Sí.
Bé, escolta, jo resum que n'extrec d'ara, que jo ara mateix quan acabem el programa em penso anar a buscar doncs, a la meva perfumeria de confiança, a la botiga de productes de bellesa...
Però han tocat a la llibreta, perquè els noms...
Qualsevol cosa amb carbó per aquest 2018.
Sí, el carbó és la clau.
El carbó és la clau de 2018 per la neteja, no?, de cos i cara, pel que estic veient.
Sí.
Pregunti, perquè potser avui hem posat uns exemples concrets, però preguntin doncs, a la botiga de confiança que tinguin a prop, no? Productes amb carbó, per la neteja facial i corporal.
Correcte.
Jo em quedo maco. Jo, veus, avui ja hem après alguna cosa, Ricard.
Sí, sí.
És que això...
El carbó està de moda.
De tot s'aprèn.
Bueno, t'animaràs o no, Ricard, però amb el carbó?
Amb el carbó...
Home, una mascareta, sí.
Bueno, ja buscaré alguna cosa que tingui el nom curt, almenys.
A la zona que no hi ha barba et pots posar mascareta d'aquesta de carbó. Eh? És veritat, amb la barba, clar, s'ha d'evitar la zona barba.
Suposo, no ho sé.
Això, necessitem un expert en barbes. Això de les barbes ho hem de tractar un dia. Però, en fi, no serà avui, que no tenim més temps. Aleida Martí, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, un petó.
Que passis bona setmana.
Adéu.
I Ricard, tu també passa bona setmana,
sí,
però bé, divendres
sí.
Parlem, eh? O sigui que no marxis gaire lluny.
Divendres hi tornem,
que
i tant.
Que vagi bé.
Fins ara.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven y no dejes de sonreír. ¿Tienes ganas de calzots? Catering El Álamo te los lleva donde tú quieras. Calzutada completa en Catering El Álamo. Te llevamos todo lo necesario. Mesas, sillas, servicio, todo desde 25 euros. Infórmate en el 977-84-62-40. La calzutada en Catering El Álamo. 977-84-62-40.
Para mí la radio también, por las tardes y por las noches, es algo que me acompaña constantemente, ¿no? Salgo del trabajo y en el coche no puedo no poner la radio, ¿no? Al acostarme me pasa lo mismo, ¿no? O sea, necesito saber qué ha pasado durante el día, porque a lo mejor está un poco más desconectado y, bueno, aunque tengas el móvil, la radio siempre está ahí, ¿no? Siempre te acompaña.
El valor de la radio. Este es un mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial.
Se te nota.
¿Qué dices?
Tú has ido al dentista Sanitas.
¿Cómo lo sabes si no tengo seguro?
Pues por eso, porque puedes ir a las clínicas dentales de Sanitas aunque no tengas seguro. Y además te financian sin intereses.
Mira, eso sí que se nota.
Claro, se nota cuando llevas una sonrisa Sanitas.
Pues haz como yo. Pide cita en las clínicas dentales de Sanitas, que la primera consulta es gratis. Y empieza el año cuidando tu sonrisa.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa que en Berti te demos el mejor precio desde el principio? Que en lugar de darte un precio más bajo porque sí, estudiamos tu perfil y te ofrecemos el precio más bajo que podemos darte según tus necesidades. Porque el mejor precio no es pagar menos, sino pagar solo por lo que necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Pràcticament 35 minuts que passen de la una, seguim al migdia COPE, seguim amb més coses. Avui fem parada a Reus per parlar del programa de gestió alimentària que està en marxa des de 2012. En parlàvem, de fet, fa uns dies a l'informatiu, perquè PortAventura s'ha sumat a aquest pla per donar els excedents de menjar del parc, dels seus hotels i restaurants, i això ens porta a voler saber més de com està funcionant aquest programa. I en parlem amb la regidora de Benestar Social de Reus, la Montserrat Vilella. Montserrat, molt bon dia i gràcies.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Un plaer tenir-te per aquí. Estava buscant dades i segons les de 2017 cada català llencem uns 35 quilos d'aliments comestibles a l'any. Això sí. És una barbaritat, sí. I suposo que és un dels punts que va fer saltar l'alerta a l'Ajuntament per dir què estem fent malament, s'hi ha de posar fil a l'agulla, no?
Sí, això va arrencar l'any 2011, que realment estava en un moment de crisi social, econòmica brutal. I aquest estudi que fa referència dels 35 quilos per habitant i any, això vol dir que cada habitant llancem 100 grams al dia, que és una ració. Uh-huh. És a dir, que podríem convidar a una persona a menjar un plat cada dia. A casa meva, que som 5 persones que vivim a casa, doncs el podríem convidar a tots els àpats del dia perquè li donaríem les 5 racions que necessitaria per passar el dia. I això, el 2011, amb aquella crisi brutal que ens van passar, aquelles coses que ens pensàvem que amb la societat avançada que estàvem no ens passarien, sí. De que hi havia moltes famílies que no sabien com posar, com omplir el plat a taula, sobretot amb famílies joves, amb criatures petites. Això ens va alertar i vam pensar que estàvem visquent en una societat, amb aquest estudi que es va fer el 2010 per la Universitat Autònoma, encarregada a través de l'Agència de Residus de Catalunya. Ens va fer veure que estem en una societat que generem una gran quantitat de menjar, però que aquest menjar, molt d'ell, tot i estar en bones condicions, acaba a les escombraries. I, per tant, vam pensar que això no podia ser i el que vam fer com a Ajuntament és muntar un programa, que en aquell moment doncs, es va iniciar com un projecte, muntar un programa en el que hi ha molta gent implicada i que el que fem és que els excedents que es produeixen a la nostra ciutat, doncs intentem recuperar-los, fer-ho amb les màximes condicions sanitàries perquè no hi hagi riscos i donar-ho a les famílies que estan en una situació de vulnerabilitat.
Mm-hmm. Quants aliments ha recollit en aquest darrer any, en aquest 2017? S'han recollit i s'han reutilitzat, important.
Sí, nosaltres, que evidentment no recollim tots els excedents que es genera a la ciutat, en recollim una part important, uh-huh. Però no recollim tot, hem recollit més de 150.000 quilos de menjar, que és una quantitat molt important. I els anys anteriors, perquè ara ja fa 5 anys que funcionem, doncs durant 4 anys estàvem al voltant de 200.000 quilos. O sigui, són molts, molts aliments que estan en perfecte estat per poder-lo menjar, però que no eren comercials. I nosaltres el que hem fet és posar-ho al plat, a la taula, d'aquelles famílies que més ho necessiten a la ciutat i hem pogut ajudar al voltant de 6.000 persones.
Explica'ns una mica quin és el camí, perquè aquí, evidentment, hi ha l'Ajuntament una mica no, de mitjancer, sí. Però aquí, entre emissor i receptor, diguéssim, hi sou vosaltres, però els emissors qui són en aquest cas? Parlava jo, posava l'exemple, que és el que hem sabut fa més pocs dies, no? La incorporació corporació i la Fundació sí. PortAventura en aquest cas, però ja suposo supermercats, restaurants, hotels de la zona, no?
Sí, hotels encara no n'hi ha.
Ara encara no, però fem una crida. No?
Ah, exacte, els de PortAventura són els que ara s'hi estan doncs, incorporant. Nosaltres el que vam iniciar, sobretot s'ha de dir que nosaltres treballem amb les entitats de la ciutat, no ho fem només des de l'Ajuntament, sinó que l'Ajuntament el que fa és posar uns diners i una fa de facilitador i de coordinador uh-huh. perquè això sigui doncs, una realitat. Però qui està doncs, amb nosaltres és Banc d'Aliments, com no pot ser d'una altra manera, perquè les donacions s'acaben fent a Banc d'Aliments. I el que hem anat a buscar és llocs on es produeixi aquest excedent alimentari. Vam iniciar per supermercats i per mercats i també pel Mercat del Camp.
Molt bé.
I llavors aquí el que fem és buscar aquell aliment que ells ja no comercialitzaran, però que en canvi està en bon estat. Hem de dir que sempre són aliments que no estan caducats, Són aliments que estan previs o que la data de caducitat és aviat, però que no estan caducats. Nosaltres no repartim res caducat. Però, per altra banda, també hi ha aliments que no porten una data de caducitat. Una fruita, una verdura, no la porta i, per tant, doncs has de mirar que les qualitats alimentàries siguin correctes. Llavors, nosaltres el que hem fet és anar a buscar, primer, en els supermercats i hipermercats i Mercat del Camp. Després, en aquests 5 anys, aquest projecte s'ha anat ampliant i arrodonint. Aquest seria la banda dels establiments, de la comercialització dels aliments.
Exacte.
Però després també hi ha, doncs, la restauració. I aquí vam començar amb els càterings, les empreses de càtering que elaboren menjars doncs, per les escoles, que nosaltres doncs, fem moltes ajudes de menjador escolar, i aquestes mateixes empreses que treballen doncs, per la ciutat, els vam anar a buscar, vam anar a trucar a la seva porta, l'empresa que fa el càtering a l'hospital, els vam anar a trucar, i també doncs, ens donen part d'aliments cuinats. I escoles també, perquè hi ha escoles que tenen la cuina prop, i a partir d'aquí doncs, es pot fer aquesta donació. Mm-hmm. Lo important és que hi ha tota una sèrie d'establiments que ens fan donació d'aliments i nosaltres el que fem és gestionar-ho perquè arribi aviat i en condicions perfectes per poder ser menjat.
Mm-hmm. I a qui arriba? Qui són els beneficiaris d'aquest programa?
Sí, els beneficiaris són persones que des dels serveis socials doncs, nosaltres detectem que estan en una situació de vulnerabilitat que no els hi permet, amb els ingressos que tenen a final de mes, doncs, poder fer front a la despesa total. Llavors, els ajudem amb altres coses, però també hi ha una prescripció. Totes les persones que reben aliments tenen una prescripció social per part de l'equip dels serveis socials de primària de la nostra ciutat i llavors van a una de les entitats de distribució, que en aquest cas n'hi ha 16 a la nostra ciutat, doncs Càritas, Creu Roja, Sant Vicenç de Paül, les esglésies evangèliques, hi ha moltes entitats que hem assegurat que fan aquesta donació també amb les millors condicions i amb condicions de seguretat alimentària.
Clar, és que això és una part molt important del programa, en aquest cas, no?
Sí.
I ho comentàvem ara uns minuts abans d'entrar, i és el fet de que, en aquest cas, a través del programa, poseu molt èmfasi en que, evidentment, el producte estigui en perfectes condicions per al consum, sí. però també ajudeu, en aquest cas, a l'emissor, aquest supermercat sí, sí. o aquest mercat, aquest restaurant, a que gestioni millor els sí. residus, no? I heu fet canviar de vegades fins i tot la manera de fer d'algun d'aquests emissors.
Sí, 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 estem orgullosos perquè el que és gestió alimentària nosaltres entenem que en formem per tot a tots. I llavors el fet d'entrar en el programa evidentment el que fa és fer-te conscient de realment el volum de menjar que estaves llançant, siguis una, no, doncs un supermercat, siguis un hipermercat o siguis un càtering. Normalment a tots els ciutadans i la gent que ens estigui escoltant doncs serà conscient. Quan li diuen que tot català llença 35 quilos a l'any, diu, ah, jo no.
Jo no, exacte.
Dius, home, doncs, si jo no, vol dir que el meu veí del davant llença el doble, perquè l'estadística és l'estadística.
És veritat.
I tots tenim tendència a pensar que nosaltres no llancem menjar. Però al final acabes mirant i pensant i realment doncs, els números són els que són. I per tant el que nosaltres hem fet és crear una logística, un programa que ajudi a tothom a poder ser més conscient del que està fent, de com ho està fent i que aquell aliment que realment, per molt que treballi molt millor, el, doncs, qui faci les compres, suposem, en un supermercat, no? Si té molt excedent, doncs, a vegades és perquè no fa una bona previsió i no fa una bona compra d'estocs. Però arriba un moment que, de la manera que està establert i pensat, sempre hi ha un excedent. I llavors nosaltres el que fem és que aquest excedent el pugui donar de la forma més correcta possible. Hem de pensar que perquè hi hagi seguretat alimentària i estem parlant de productes frescos, vol dir que no es pot perdre la cadena de fred. Per tant, és importantíssim que un supermercat, si hi ha un aliment, doncs un làctic que té només un dia per caducar-se i ja el volen treure del lineal perquè entenen que el seu client vol un producte que tingui més temps fins que no es caduqui, aquest aliment, si el retiren del lineal, és important que vagi a un lloc on estigui fred perquè quan nosaltres el anem a recollir no hagi perdut la cadena de fred, per exemple. No? I per tant això vol dir que nosaltres en tot aquest procés, des de que un aliment es decideix que és un excedent i que ha de ser donat, tenim la complicitat i la col·laboració dels inspectors de l'Agència de Seguretat Alimentària, de Salut Pública de la Generalitat, que ens acompanyen i col·laboren i llavors fan la formació en aquests centres on els expliquen com poder fer la donació de la forma més correcta. Després ens ajuden a nosaltres en la logística que tenim, perquè el que fem és que cada dia al matí anem a recollir aquests excedents que ens donen en els supermercats o en l'hipermercat, anem amb un cotxe, evidentment, amb un camió
refrigerat,
no? Perquè si no doncs perdríem nosaltres la cadena de fred, i ho portem en un espai que està creat expressament, on tampoc hi ha un espai de treball on també hi ha una temperatura adequada, i després hi ha unes càmeres frigorífiques. Allí el que es fa és que es tria aquells aliments que sí que podran ser donats i es rebutgen, que la veritat és que rebutgem menys d'un 20% del que ens donen, es rebutja aquell aliment que no compleix amb la seguretat alimentària. Aquest aliment, això es fa al migdia, aquest aliment que nosaltres ja decidim que podem donar, es prepara i aquella mateixa tarda es porta a les entitats de distribució, Càritas, Creu Roja, l'entitat que aquell dia farà donació, i per tant a partir de les 5 de la tarda ja varen els beneficiaris. És un aliment que en un sol dia, per exemple, un aliment que caduqués avui o que caduqui demà, ens el porten al matí i nosaltres el podem donar a la tarda. I, per tant, abans de que caduqui, aquell aliment pot ser menjat.
Però imaginin, la logística, o sigui, com està tot pensat al mil·límetre perquè es perdi el mínim possible.
Exacte.
Cas,
I després també hi ha una part importantíssima, i és que vam veure que un moment important també per l'aprofitament d'aquest aliment era en el moment que es feia la donació per part de l'entitat que distribueix, i el receptor. Són aliments que, evidentment, tenen molt poca vida, perquè doncs, ja estan o a punt de caducar, o aliments que doncs, són verdures i fruites, que si els deixes molts dies per la nevera de casa, doncs se t'acabaran fent malbé. Sí. I llavors el que fem són tallers de cuina amb els mateixos, amb una nutricionista i els mateixos inspectors de la Generalitat de Seguretat Alimentària, que donen consells de com aprofitar al màxim aquests aliments i, a més, com fer perquè aquests aliments acabin donant una alimentació nutricional adequada a tots els membres de la família que nosaltres fem la donació.
Mira, això, precisament volia preguntar si hi havia tallers d'aquest tipus, perquè fa uns dies en aquest mateix programa parlàvem dels tallers d'eficiència energètica, que també sí. Semblava una iniciativa molt interessant, perquè segur que hi ha coses que tots a casa fem malament sense adonar-nos-en, no? Sí. I en el cas de l'alimentació, doncs segur. Quantes empreses, dic empreses així en global, no? Des de supermercats, mercats, col·laboren ara mateix amb aquest programa?
Si no ho recordo malament, són 16 i PortAventura 17. De totes maneres, PortAventura és una entitat molt gran i, per tant, que ens farà créixer com a estructura, perquè realment les donacions doncs, entenem que seran moltes.
Clar, anava a dir, quina és la previsió de creixement? Perquè a nivell de volum, evidentment, és importantíssim el que genera al parc, no?
Sí,
parc,
sí,
hotel,
sí,
centre de convencions.
Sí. El que passa és que nosaltres també tenim molt clar que nosaltres hem de créixer en funció que puguem assumir i que puguem gestionar bé aquests aliments, perquè el que tampoc no volem és que ens facin donació a nosaltres per després malmetre-ho. Nosaltres ara tenim clar que és un nou repte a l'entrada a Port Aventura i, a més, esperem i desitgem que entrin també altres hotels de la zona, perquè estem en una zona turística i, per tant, que vegin que nosaltres som garantia de que podem gestionar aquest excedent que ells produeixen, el podem gestionar d'una forma correcta. I llavors, el que estem ara preveient és un creixement no només en quantitat, sinó que probablement haurem d'establir nous serveis a l'hora de fer el que seria el repartiment d'aquests aliments. Nosaltres ara no n'hem parlat perquè hi ha molts matisos en aquest programa, però tenim dues formes de donar els aliments. Una és l'aliment fresc del qual, el làctic, la verdura, la fruita, que nosaltres ho portem, com deia, a les entitats de distribució. Les entitats de distribució també reben l'aliment sec que els hi proporciona Banc d'Aliments. Llavors, amb aquest fresc i el sec, doncs, a les famílies que hi van una vegada cada 15 dies, els hi donen doncs, una cistella, per entendre'ns, de producte. Però nosaltres també donem aliment cuinat, perquè entenem que a vegades hi ha aliments que és millor cuinar-los quan ens els donen i a partir d'aquí poder-los donar cuinats o acabats de cuinar del mateix dia o congelats. I això ho fem a través del menjador social. El menjador social és de l'Ajuntament i el gestiona Càritas i llavors el que fem és que el menjador social s'hi pot anar de forma presencial, però després també hi ha altres famílies que a través d'aquesta prescripció de la treballadora social doncs poden anar al menjador a buscar el menjar en carmanyoles que diem i s'ho emporten per menjar-ho a casa seva. Això és important, per exemple, en famílies que tenen infants petits i doncs a la millor no volen anar o no tenen encara edat d'anar a escola i poder anar al menjador escolar o pels caps de setmana o per les festes quan l'escola està tancada, la família pot anar al menjador i s'emporta les carmanyoles amb el primer plat, el segon plat i el postre. I a més, doncs també pren alguns de carmanyoles d'aquestes congelades que a través dels caterings, a través de donacions d'aquestes que tenim en un moment donat i que segur que Port Aventura ens aportarà també, doncs acabem congelant aquest menjar en porcions i així doncs ho podem repartir a les famílies. I hi ha aquestes dues modalitats, el menjar fresc i el menjar cuinat.
Clar, és que a més de canalitzar-ho a través dels menjadors, en aquest cas, estic recordant ara el que ens diuen també moltes vegades de la Fundació Banc d'Aliments, no? Que hi ha certs aliments que està molt bé que els donem, però que hem de comptar que la gent que de vegades els necessita també pateix, per desgràcia, pobresa energètica, llavors costa més de cuinar, no? En aquest cas, recordo que l'última vegada parlàvem de les llegums, no? Està molt bé les llegums seques, però si he de gastar 2 hores de, no? De llum per fer-les...
Sí, aquest va ser una acció molt interessant que vam fer justament amb el Banc d'Aliments, perquè ja us dic que al final gestió alimentària som tots. I tenien unes llenties que estaven doncs, a punt d'entrar amb l'edat aquella de consum preferent, perquè evidentment les llenties no és com un iogurt, consum preferent, que vol dir que a poder ser tu mengis a mans, i ja vèiem que a l'hora que ho repartien a les entitats de distribució no acabaven sortint entre doncs, qüestions mateixes, no? Aquestes de pobresa energètica o també de falta de costum, no sortien. I llavors què van fer? Doncs a través del projecte de gestió alimentària ens les van portar, les vam cuinar al menjador social i les vam repartir ja cuinades, amb la qual cosa doncs, era molt més fàcil. Clar. I van sortir d'una forma estupenda.
Doncs esperem també que l'entrada de Port Aventura sigui a més de, no, un increment de volum que arribarà, per tant, a més beneficiaris, també que per moltes empreses també sigui una picada d'ullet de dir, ostres, doncs potser nosaltres volem col·laborar, perquè no sé si en aquest cas potser algú que ens està escoltant que és d'un... Pensa, Port Aventura és enorme, no? Jo no tinc aquesta capacitat, una empresa més petita, doncs si per exemple volgués col·laborar és qüestió de posar en contacte amb Benestar Social i preguntar,
sí.
No?
Si,
suposo que cadascú en la seva mesura pot col·laborar en aquest programa.
Sí, és important. De fet, és una logística que el que pretén això és que tota donació és bona, no cal que sigui un volum molt gran. A Port Aventura doncs, serà això, un volum molt gran, però per petites que siguin són importants. Nosaltres, ara, per exemple, doncs, tenim escoles, com deia abans, que ens fan donació, evidentment el volum a les escoles no és molt important, però una vegada a la setmana es va i es recull. A les empreses de càtering, per exemple, hem fet una cosa molt interessant, i amb alguns establiments, doncs, com hotels també pot ser important, i és que nosaltres hem convertit el que ells tenien com a menú testimoni, que és la mica de menjar que s'aguarda de cada un dels àpats que fas perquè no hi hagi problemes d'intoxicacions, sí. Ells ho han de guardar una setmana, i després d'aquesta setmana això ja ho llançaven. Llavors el que hem fet, això, que eren quantitats petitetes, a través del consell dels inspectors, s'ha convertit en una ració, i ells aguarden com a menú testimoni una ració ja etiquetada i guardada, de manera que quan passa aquesta setmana ens la donen i nosaltres ja la podem servir com una ració d'aliment. Uh-huh. Llavors això fa que nosaltres puguem tenir, per exemple, doncs, com que tenim el càtering que serveix a l'hospital, doncs tenim menús, doncs, per diabètics, clar, sense sal, tenim, i a més, degudament etiquetat. Per tant, podem servir a persones que no tinguin recursos, que tinguin una dieta determinada, podem servir-los, doncs, un menjar molt equilibrat.
Doncs un programa molt interessant, que espero que serveixi d'exemple també per altres ciutats, no? que ho posin en marxa. És una molt bona iniciativa, i doncs, escolta, la crida que he fet, empreses o restaurants, hotels que els cridi l'atenció i vulguin col·laborar, doncs que es posin en contacte amb l'Ajuntament. Sí. Montserrat Vilella, un plaer tenir-te al programa. Torna quan vulguis.
Gràcies a vosaltres. Gràcies. Quan ens convideu, estarem aquí.
Un plaer.
Gràcies.
Cinc minuts i arribarem a les dues.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004, Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Cuando sea mayor,
Leonardo DiCaprio,
pilotaré los aviones más rápidos que existan.
El aviador.
Haré las mejores películas.
El sábado por la noche,
y seré el hombre más rico del mundo.
Cine sin cortes, en 13.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ei, si tu que vas cada dia en transport públic per Barcelona, vols viatjar durant 25 dies de forma il·limitada i molt econòmica? Ara ho tens molt fàcil. Aconsegueix amb El Periódico 5 abonaments o la Barcelona de TMB per tan sols 30 euros amb la teva subscripció. Informa-te'n a subscripcions.elperiódico.cat. Corre, que volen!
Ahora sí, Clínica Zara Dental. Somos la solución, con la apertura de más de 1.500 clínicas. Sé la clínica Zara Dental de tu zona. Pertenece a la red de profesionales más grande de Europa. Infórmate en clinicazaradental.com. Clínica Zara Dental, la marca de tu sonrisa.
Per gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional, restaurant Masia Crusells. Banquets, reunions familiars, comunions, dinars d'empresa. A Masia Crusells disposem de l'espai perfecte. També podrà gaudir de la nostra cuina mediterrània en un ambient familiar. I recordi, a Masia Crusells també podrà degustar la típica calçotada. Reserves al telèfon 977 75 40 60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Migdia Cope a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew.
Menys de 3 minuts i arribarem a les 2. Avui ens hem quedat sense temps per més. La Ruth Guerrero tornarà la setmana vinent, el proper dimarts, però aprofito aquesta estoneta que tenim fins a les 2 per recordar-los un parell de coses. D'entrada, el telèfon del nostre WhatsApp, del WhatsApp del programa, és el 672 65 35 34 672 65 35 34. Què ens poden enviar? Doncs notes escrites o de veu. Ens agraden molt les de veu perquè ens expliquin el que vulguin. Per exemple, ahir rebíem un missatge d'una oient que la setmana passada es van dur unes entrades per veure el Llac dels Cignes, dient que ho va disfrutar tantíssim. Doncs ens encanta escoltar coses com aquestes. Ens poden explicar si han anat a veure un espectacle, alguna cosa que els preocupi del seu barri, del seu poble, de la seva ciutat, opinar sobre qüestions d'actualitat, el que vulguin. Està obert a tothom. 672 65 35 34, el WhatsApp del programa. I també ens poden fer propostes, perquè recorden que estem buscant oients que vulguin participar uns minuts a la setmana al programa. Jo els regalo uns minuts cada setmana perquè facin el que vulguin. Que volen parlar de cuina, parlar de moda, parlar de música, el que vostès vulguin. L'estona de l'oient està oberta per vostès. Vinga, propostes al WhatsApp, al correu electrònic tarragona@cope.es o al telèfon habitual 977 32 60 50. I no won't desert me. I'm not lonely anymore. Once I can say, this is mine, you can't take. As long as I know I am left, we can make it. Nosaltres tanquem la paradeta, els deixo ja amb els serveis informatius de la cadena COPE. Tornarem puntualment demà a les 12:20. I què passarà demà? Doncs d'entrada entrarem a la nova sala Trono, al Teatre Metropol de Tarragona. Parlarem de la tornada de la Trono, pràcticament un any després que baixessin el teló a la plaça de Damés i Vells, perquè aquest diumenge els tenen una sorpresa preparada, no s'ho perdin. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Ha estat un plaer, acabem de passar molt bon dimarts. Got the... A thing.